tot això suposa, i hem optat per ser prudents.
I demà aquesta informació arribem a la 1:04. Els serveis informatius tornem puntuals, com sempre, a les 2, a l'informatiu. Avui en Juan Luis Marcos, ara quedau en tota l'actualitat del món dels esports a IB3 Ràdio.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu. A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.
I 5 minuts, divendres 10 d'abril. Bon dia. Més problemes pel Mallorca en vista a la recta final de la temporada. Mateo Josep es perd el que resta de curs 2025-2026. En Bernat Nadal al control tècnic. Començar amb les portes d'avui. A la baixa de llarga durada de Raillo, ara s'afegeix també la baixa important de Mateo Josep. El futbolista del Mallorca es va lesionar aquesta setmana a un entrenament i després de les primeres proves sembla que pateix una greu lesió al genoll esquerre. Per tant, Raillo i Mateo Josep no se tornaran a vestir de curt aquesta temporada i no podran afrontar aquesta recta final clau per a la permanència. Però, tot i aquestes baixes, el Mallorca afronta el partit de diumenge contra el Rayo Vallecano amb l'intenció de tornar a sumar els 3 punts a Son Moix. Són el porter Leo Román y al midcampista Manu Morlanes.
Ahora todas nuestras energías tienen que estar ya pensando en el Rayo. Ya lo que ha pasado anteriormente ya no sirve y ganar al Real Madrid no nos va a hacer ganar al Rayo.
Nosotros en nuestras cabezas ahora mismo solo tenemos por delante pues afrontar las 8 finales que nos quedan. Que bueno, estamos por el camino correcto sabiendo que esto no acaba aquí y que tenemos que seguir.
Antonio Raillo i Mateo Josep per lesió i també Martin Valien per sanció es perdran aquesta cita de diumenge contra el Rayo Vallecano, un equip, el madrileny, que vendrà amb la moral pels núvols. Ahir, en els quarts de final de la Conference, en el partit d'anada, el conjunt de Vallecas va guanyar per 3-0 a l'EK d'Atenes. El tècnic del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez, diu que estan contents, però ara ja toca pensar en el Mallorca.
Bueno, me conocen muy bien, saben que tienen ahora unas horas, no, tampoco les he puesto límite, ellos lo saben. Estamos jugándonos el objetivo principal de la temporada, que es sobrevivir y permanecer en primera división. Es momento de alegría, es momento de darnos abrazos, es momento de sonreír, pero mañana ya es momento de pensar en Mallorca, porque el fútbol tiene esto bueno, que hoy algunos lo verán como algo negativo, que enseguida que sales de una tienes otra oportunidad y debes afrontarla, igual que el partido de hoy.
Diumenge a les 4:15 de Son Moix, aquest Mallorca-Rayo Vallecano, i també diumenge a partir de les 12 del migdia, la U d'Eivissa rep a camises la visita del Torremolinos. Ho farà a ja 7 punts de la zona de play-off descens i a només a 3 punts del descens. És el tècnic de la UD, Miguel Álvarez.
¿Por qué no? Claro que creemos en ello, pero hay que demostrarlo. O sea, es que es muy bonito que yo diga, sí, yo creo, vamos a ganar. No, hay que hacerlo. Claro, que yo creo que está muy bien, pero hay que competir los partidos, hay que ganar. Y es que ganar los 7 partidos, ya, pero hay que ganar el primero. O sea, ¿qué crees que diga que sí? Para que quede bien, para que todo. Claro que creo en ello, y los jugadores también. Pero no decirlo, hacerlo. Esto va de hacerlo, esto va de ganar. No va de decir, va de hacer.
I de toca guanyar diumenge al Torremolinos, perquè, mare meva, quina dinàmica de la U d'Eivissa en aquests darrers partits. Això pel que fa a la primera federació, i a segona federació avui entrevistarem a Garri, el jugador de l'Andratx, i també a Alejandro Pérez de l'Atlètic Balears, perquè tenim un nou derbi aquest cap de setmana, diumenge a les 12 a l'Estadi Balear, un derbi on l'Atlètic Balears vol consolidar la segona posició i l'Andratx vol intentar tornar a guanyar per sortir de la zona de descens a tercera divisió. I en voleibol tenim cap de setmana important, perquè comença el play-off pel títol a la Superliga masculina. Demà a les 4 el Connecta Balear Manacor debutarà en aquest play-off a la pista del Cisneros La Laguna. És el tècnic del conjunt manacorí, Alexis González, i també el jugador Marc Alomà.
Ahora comienza otro campeonato. En los playoffs, el que sigue vivo es el que quiere más, ¿no? Pensando en el partido del sábado, yo creo que nosotros, jugando a nuestro nivel, tenemos que ir a buscar la victoria.
No mos ponen límits, estem en la confiança de que podem arribar a guanyar la Lliga, i això intentarem.
Demà debuta el Connecta Balear Manacor en aquesta play-off de la Superliga masculina, i per part seva, la Barca Menorca ja prepara el projecte per a la pròxima temporada. El club ha anunciat la renovació de la col·locadora i capitana Ivonne Martínez. La internacional mexicana de 29 anys complirà així la seva cinquena temporada a Ciutadella. Una i 11 minuts.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3 i B3 Ràdio.
Avui, doncs, començam aquest darrer Esports 3 a migdia de la setmana. Avui, divendres, dia de prèvies. Demà parla el tècnic del Mallorca, de Michelis, després del darrer entrenament de l'equip, abans d'enfrontar-se diumenge a les 4 i quart al Rayo Vallecano. Ho comentava jo, titulars, el Mallorca no té sort en aquestes darreres setmanes amb les lesions, la ja coneguda del capità, Antonio Raillo, a un dels seus turmells. Ara s'afegeix aquesta baixa. És cert que no és un titular indiscutible, però és un jugador important que, quan surt des de la banqueta o juga de titular, sempre compleix. Mateo Joseph s'ha lesionat en aquesta setmana a l'entrenament i pateix, tot fa indicar, una lesió greu al seu genoll esquerra. Per tant, es perdrà també el que resta de temporada. Raillo i Mateo Joseph fora de combat per De Michelis per afrontar aquestes 8 finals que li queden al Mallorca. La primera final serà diumenge a les 4 i quart contra el Rayo Vallecano, un partit que tampoc jugarà Martin Valien per sanció. Per tant, la parella de centrals que jugarà contra el Rayo és una autèntica incògnita, però tot fa indicar que De Michelis apostarà per la parella formada per Mascarell i també David López. El Mallorca vol sumar la seva segona victòria consecutiva a Son Moix després de guanyar el Real Madrid. Hi ha alegria en el vestidor després de la victòria contra el conjunt blanc, però ara ja la plantilla pensa en guanyar el Rayo Vallecano. És el porter Leo Román i també el migcampista mallorquinista Manu Morlanes, que han parlat d'aquest partit i de la recta final de temporada.
Ahora todas nuestras energías tienen que estar ya pensando en el Rayo. Ya lo que ha pasado anteriormente ya no sirve, y ganar al Real Madrid no nos va a hacer ganar al Rayo. O sea, ganar al Rayo, esa victoria va a estar en trabajarla desde ya. Y el equipo ya está bien, está enchufado, y bueno, espero que durante la semana sea igual.
Los próximos partidos que tenemos en casa, pues se vuelve a ver un ambiente como el que vimos el otro día, que el equipo va a estar enchufado, y bueno, saber que esto no deja de ser la victoria contra el Madrid un partido más, evidentemente que nos tiene que servir para sumar esa confianza. Nosotros en nuestras cabezas ahora mismo solo tenemos por delante afrontar las 8 finales que nos quedan. Que bueno, estamos por el camino correcto, sabiendo que esto no acaba aquí y que tenemos que seguir.
I de toca continuar sumant. El Mallorca, ja ho sabeu, té dos partits més ara consecutius a Son Moix, diumenge contra el Rayo Vallecano i dia 21, dimarts, contra el València. Un Rayo Vallecano, ahir el mallorquinisme estava pendent del partit de Conference, partit d'anada dels quarts de final a Vallecas, i quin partit que va fer el conjunt d'Íñigo Pérez. Va guanyar per 3-0 a l'ECA d'Atenes, deixa pràcticament encarrilada aquesta eliminatòria, i ara toca ja pensar, com deia el seu tècnic, amb el Mallorca. La setmana que ve es disputarà el partit de tornada, veurem si el Rayo arriba cansat en el partit de Son Moix, també arriba pensant en el partit de tornada, tot i el bon resultat que va aconseguir ahir a l'estadi de Vallecas. Per cert, el porter del Rayo, Batalla, es va fer mal, va sortir lesionat del camp, però veurem si pot jugar o no el partit de Son Moix. Anem a parlar una miqueta d'aquest Mallorca-Rayo, volem saber com ho veu un dels nostres comentaristes, el nostre míster, en Tomàs Gibert. Tomàs, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé, un altre partit important, això ja s'acaba, recta final. Tu comentaves, està molt bé guanyant el Madrid, però allà on s'aconsegueix la permanència, també ho va dir ahir en Sergi Darder en aquesta casa, a IB3 Ràdio, has de partir com aquests a contrarrival directes, no?
Bueno, menos mal que també ho diu en Sergi Darder.
Te dona la raó, va confirmar la teva teoria de dimarts.
Bueno, perquè és així, Miqui. Al final el que ens interessa són els equips de la nostra lliga. Molt guapo per l'afició i perquè és una espitjada grossa guanyar un Real Madrid o un Barcelona, però al final el que ens interessa és guanyar els equips de la nostra lliga, i diumenge és un partit importantíssim. Sí que és veritat que són dos partits a casa, tres, m'ho pareix que tindrà a casa seguit, si no vaig errat.
Sí.
Normalment no se volen guanyar tots seguits, esperem que sigui així, seria importantíssim, i un cop damunt la taula, després de guanyar el Madrid, guanyar el Rayo.
Estàvem pendents ahir del partit del Rayo a la Conference, quin partit que va fer el conjunt madrileny, 3-0 va guanyar a l'ECA d'Atenes. Moralment vendran poderosos, no sé si el cansament també però pot afectar, no?
Bueno, jo crec que amb això estem empatats. Un ve de guanyar el Madrid i l'altre de guanyar amb un eliminatori, pues, jugant molt bé i guanyant 3-0, evidentment, l'avantatge entre cometes pel Mallorca, no? Perquè hi va jugar el Rayo, però bé, en qualsevol cas, dos equips que estan en alça en aquest moment. O sigui, tu mira el que canvia un partit, de guanyar un partit a un Real Madrid. Ara tothom està, els jugadors han d'estar motivadíssims, però és el que dèiem, han d'estar molt centrats en aquest partit i sobretot també en el siguient, que m'apareix que és el València.
Sí. El València també a casa. Quin altre partit? Què t'anava a dir? Quin partit esperes? Perquè Rayo és un equip que juga i deixa jugar, no?
Sí, és un equip que proposa, no és un equip que se tanca, per tant, possiblement tingui més domini del partit el Rayo que no el Mallorca, però anem a veure, perquè serà un partit, jo crec que igualat, i si se posi per davant tindrà molt d'avantatge.
Mare meva, quina jornada, perquè també tenim un Elche-València en aquest duel per la permanència. Nom propis, Tomàs, per anar acabant. Les baixes dels centrals, un contratemps per en De Michelis, és cert que en Mascarell i en David López compleixen quan surten, però no tenir cap dels dos és un cop duríssim per un partit tan important.
Sí, és la veritat que sí. Però bé, hem d'esperar i desitjar que tampoc el van tenir diumenge passat contra... contra el Real Madrid i van ser capaços de guanyar. Per tant, bueno, en Mascarell sí, però no vas tenir ni en Raillo ni en Valgen. Per tant, anem a veure, hem d'esperar i confiar en els jugadors i donar-li moltíssima importància en aquest partit en front del Rayo. Que imagina't ara mateix treure, jo què sé, 6 punts o inclús 5 d'aquests 3 partits, 6 punts o 7, imagina't, ja seria realment mantenir la permanència. Però bé, anem partit a partit i ara diumenge contra el Rayo, que serà un partit complicat.
No és el mateix rival, però no sé si esperes un plantejament similar d'en De Michelis, Pablo Torre, Darder, no sé si esperes això o tornarà el que era habitual quan va arribar el tècnic argentí.
No ho sé, si tu ho dius per resultat, teòricament hauria de treure el mateix equip. I una cosa és jugar dins del camp del Rayo i l'altra és jugar aquí. A dins del Rayo jo crec que sí, és fer qualque canvi respecte a l'inici de la setmana passada, però tornant a jugar a casa i donant-li el rendiment que li va donar contra el Real Madrid, jo crec que tant en Pablo com en Sergi poden jugar tots dos plegats.
Mm-hmm. I a la darrera, la mala notícia també que van conèixer ahir, mare de Déu, quina recta final de temporada. Tampoc hi ha sort, eh? Raillo se perd el que queda de temporada i ahir mos vàrem assabentar que també Mateu Josep. És cert que no és un jugador, un titular indiscutible, però un jugador que sempre que surt ho dona tot i compleix. És una llàstima, no?
Sí, és una pena ser en Raillo, evidentment, és capità, un jugador importantíssim que ja no se podrà comptar amb ell, i en Josep Herrera, que no ha estat un jugador titular, però sí que és veritat que quan ha sortit ha fet les coses ben fetes. Una pena, perquè ara en aquest moment, en final de temporada, se necessiten a tots els jugadors.
I de veure què passa. Diumenge, amb aquestes baixes, el Mallorca necessita sumar una altra vegada de 3 per continuar pujant a la classificació i mantenir la categoria, no passar pena a les darreres jornades. Tomàs, gràcies, bon cap de setmana.
A vosaltres.
Adéu, que vagi bé.
Adéu.
Diumenge a les 12 segueix el futbol de primera i segona federació amb Esports 3 en joc.
I a partir de les 2, la primera divisió des de l'estadi de Sant Moix amb el Real Mallorca, Rayo Vallecano.
Segueix la prèvia amb les millors seccions i la transmissió del partit, com sempre, amb la màxima intensitat.
En acabar, el postpartit amb l'opinió dels protagonistes i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
Diumenge de futbol, gols i espectacle a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
Diumenge a les 4 i quart, aquest Mallorca-Rayo Vallecano, partit un més clau per la permanència amb baixes importants per De Michelis. Demà, com vos deia, parla el tècnic argentí en roda de premsa prèvia en aquest partit. I també diumenge, una miqueta abans, a les 12, viurem en directe el partit de la UD Eivissa. Tot d'una, sabrem la darrera hora del conjunt pitius amb el nostre company Raúl Medrano, i també escoltarem a Miguel Álvarez, que acaba de parlar a Can Misses, però abans han d'escoltar una entrevista que li ha fet el nostre company Víctor Sancho com a prèvia en aquest partit també important contra el Torremolinos de diumenge a Can Misses. La situació no és fàcil, eh? La UD Eivissa es troba ja a 7 punts del play-off i a només 3 de la zona de descens, però el vestidor encara confia en sumar victòries consecutives i poder enganxar-se en aquesta zona de play-off. Com vos deia, el nostre company Víctor Sancho ha parlat amb un dels futbolistes del conjunt pitius, en George Masella.
Doncs així és, estem aquí als passadissos de camises, joc habitual on quedam amb els jugadors de l'Eivissa per parlar a meitat de setmana, no? Per parlar una mica del que ha passat en el darrer partit i també del que ve per davant, que és un partit molt important davant el Joventut de Torremolinos. Avui amb George Masella, el jugador francès extrem, arribat al mercat d'hivern, que va ser titular el passat cap de setmana davant l'Algeciras. Què tal, bon dia, George?
Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Primero de todo, hoy entrenamiento duro, ¿no? Ya
sí,
preparando el partido, bueno, ultimando este partido importante, ¿no? Contra el Torremolinos. ¿Qué tal todo?
Bien, bien, muy bien. Estamos trabajando bien con el calor que hace aquí en Eivissa. Y bien, la verdad, muy bien. Está muy bien el grupo y muy bien. Vamos a empezar hemos empezado la semana muy bien y vamos a ir con todo el partido del fin de contra el Torremolinos.
El del pasado domingo fue tu tercer partido como titular. No sé si tú esperabas, cuando llegaste en invierno, tener más protagonismo de inicio, digo, porque has venido jugando, evidentemente, pero más protagonismo de inicio.
Yo he venido aquí sobre todo para ayudar al equipo, porque me ha dado mucha confianza el director deportivo y el míster y el cuerpo técnico. Yo he venido para aquí para ayudar lo máximo posible al equipo y si salgo de inicio o salgo de titular, pues la verdad que me da igual. Lo importante es ayudar lo máximo posible al equipo y sacar lo máximo puntos posible.
Tu debut fue contra el Murcia, aquí, no sé si te acuerdas. Yo recuerdo cuando entraste en la segunda parte, que hiciste un par de arrancadas, cambio de velocidad. Era algo que echábamos de menos aquí, pensamos, no tenemos un jugador de estas características que acelere tan rápido. Y recuerdo el suspiro de la grada, ¿no?, cuando te vio entrar, porque yo creo que la imagen que tenía el aficionado del equipo echaba a faltar también eso y se notó. Tú tienes sobre todo eso, ¿no?, ese acelerón, esa capacidad de conducir, ¿no?
Pues yo soy, creo, un jugador desequilibrante sobre las dos bandas, derecha como tanto derecha como izquierda. Y bueno, intento, como te he dicho, ayudar al equipo de las dos maneras, tanto izquierda como derecha, y intento hacer las cosas que sabe hacer. Bueno.
Llegaste hace 6 años a España, ¿puede ser?
Sí, hace seis años.
Hace mucho, ahora tienes 23 años, tenías 17 años más o menos, muy joven. Para ti fue un paso, me imagino que complicado, ¿no?, siendo tan joven. ¿Cómo fue esa llegada?
Pues al principio he llegado en Badajoz, con 17 años. Al principio me costaba un montón porque no hablaba español nada, sobre todo el idioma y eso para comunicar con los compañeros, con el cuerpo técnico de ahí y eso, me costaba un poco. Pero luego he aprendido poco a poco a hablar el castellano y la verdad que estoy muy, muy a gusto aquí. Llevo 6 años aquí en España, es como, entre comillas, mi segundo país y la verdad que bien, muy bien.
¿Podría ser, estamos acertados si decimos que la primera vuelta que jugaste en Segunda Federación en el Burgos Promesa ha sido tu mejor momento hasta ahora desde que llegaste a España?
Sí, sí. Mejor momento puede ser, y en juvenil también de segundo año ahí en Badajoz, que he metido 14 goles en División de Honor. Y mejor momento, sí, te diría que sí, la verdad, te diría que sí.
Porque claro, tú llegas al Ibiza, vienes de hacer muy buenos números, como Izan también, ¿no?, en el filial del Racing. Sois dos jugadores en ese sentido, los dos podéis jugar en banda, sois de ataque, venís de hacer unos números similares, estar en un alto rendimiento. Pero claro, llegas aquí y está Bebé, ¿no?, que habitualmente juega en la banda izquierda. Tú te sientes más cómodo en la izquierda, ¿verdad? El hecho de tener a Bebé, ¿sabías que te ibas a tener que adaptar? ¿Ya te lo dijeron antes de llegar que posiblemente te tenías que adaptar a jugar en otro sitio?
Es que tener un jugador como Bebé en la banda izquierda, pues seguro que te tienes que adaptar, ¿no? Yo, si tengo que jugar en la izquierda o jugar en la izquierda, si tengo que jugar en la derecha como de delantero, me da igual, la verdad. Lo importante es ayudar al equipo lo máximo posible.
Y bueno, ¿cómo han sido estos primeros meses aquí? O sea, la adaptación a la isla, el cambio de... Mi padre es de Burgos, tú vienes de Burgos, sabes el frío que hace, ¿no? Un cambio brutal, ¿no?
Sí, 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 el cambio de clima sobre todo, pero mucho mejor el sol que la lluvia y el frío de Burgos, ¿no? Sí, mejor, mejor, mucho mejor y muy bien en la isla.
Y el grupo bien, ¿no?
El grupo, el cuerpo técnico, los compañeros me cogieron muy bien desde el primer día y la verdad que muy bien.
Y pero bueno, seguramente no estáis donde queréis estar, ¿no? George, el equipo está a 3 puntos por encima del descenso, a 7 del playoff. Sois una plantilla de talento. Yo creo que sois una plantilla de bastante talento. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando?
Pues yo lo único que te puedo decir es que quedan 7 partidos. Hay que confiar hasta el final, que queda 7 finales y hay que competir hasta el final y a ver si lo sacamos hacia adelante.
Pero no, habláis mucho de lo que os está pasando, ¿por qué no os acaba de salir? Porque ya no solo los resultados, que es cierto que ahora venís de una mala racha, son 2 puntos de los últimos 12 que habéis sumado, solamente sino el juego, parece que os cuesta hilvanar, relacionaros en el campo también, ¿lo notáis también?
Sí, sí, lo notamos, sí, claro que lo notamos, pero... Quedan muchos partidos, hay que gestionar cada partido de diferente manera y sacarlo hacia adelante y ya está. Lo importante es que hay que confiar cada uno entre nosotros. Tenemos una plantilla de locos y lo vamos a sacar hacia adelante, lo tengo segurísimo.
Ahora viene el Torremolinos el domingo, que ha cambiado de entrenador. Han anunciado hace unas horas que será Carlos Alós, ¿no?, el nuevo técnico. Está solo un punto por debajo de vosotros. Otro partido luego también en casa contra el Sevilla Atlético, pero bueno, estáis más centrados en este primero. Ahora mismo son rivales directos, como aquel que dice, ¿no?
Pues, como tú lo has dicho, hay que coger partido a partido. Lo primero, es lo más importante, es el partido de Torremolinos. Hay que sacar los 3 puntos como sea y luego pasar al Sevilla, luego al Villarreal, pero lo primero hay que ganar aquí en casa contra el Torremolinos.
¿Qué os dice Miguel, el míster? ¿Qué os ha dicho en las últimas horas?
El míster nos da mucha confianza, mucha calma, trabajamos bien, eso da muchas ganas al equipo y el míster está con calma. Hay que dar confianza al grupo, sobre todo, que ha 7 partidos y con calma siempre.
El otro día en Algeciras tú tuviste bastante protagonismo en el juego, ¿no? Tuviste varias arrancadas, una ocasión también bastante buena, que te saca el portero, un tiro lejano muy bonito, ¿no? ¿Fue tu mejor partido? ¿Crees que fue tu partido más completo?
Te diría que sí. Sí, sí, yo creo que sí. Mi mejor partido, sí. Te diría que sí, he jugado 90. Estuve un par de ocasiones. He jugado en la banda derecha en la primera parte y luego en la segunda parte en la banda izquierda. Y yo te diría que sí, sí, la verdad que sí.
Tienes 23 años, lo hemos dicho al inicio. Pues te queda todo por delante de crecimiento, tienes unas condiciones para atacar espectaculares. No sé, ¿cómo te ves? ¿Estás muy centrado? ¿Te sientes muy centrado en seguir mejorando?
Sí, claro. Yo creo que me queda bastante cosas para mejorar. Estoy aquí por eso. El club me ayuda mucho, el míster, el cuerpo técnico y los compañeros sobre todo. Y tengo que mejorar muchas cosas. Soy muy joven aún. Y hay que trabajar para ir hacia adelante siempre.
Te hago ya la última. Sé que igual no es un poco realista ahora mismo porque estáis a 7 puntos del playoff, pero bueno, quedan 7 partidos, como tú bien decías. ¿Vosotros todavía internamente soñáis con mirar más hacia arriba, intentar acercaros a esa zona?
Pues soñar, hay que soñar siempre, ¿no? Que a 7 partidos hay que coger partido a partido y a ver qué pasa. Pero nosotros vamos con las mismas ganas a todos los campos, todos los partidos. Y a ver si lo sacamos hacia adelante, pero yo lo tengo clarísimo que lo vamos a sacar.
Muy bien, pues esperemos que así sea. Gracias, George, y suerte.
Muchísimas gracias a ti. Gracias.
La entrevista de Víctor Sancho, el futbolista de la UD Eivissa, a George Masella. Toquen, a punt de tocar, 1:30 del migdia, la primera aturada faim per la publicitat. I tornem tot d'una amb més Primera Federació i Segona Federació aquí, Esport 3 Migdia, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és entreteniment. Para ti y también para ti. En Eroski te damos un 20% de descuento en toda la carnicería, charcutería y pescado fresco desde este viernes 10 hasta el domingo 12. Consulta condiciones. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Vols anar a Son Moixa a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bicipalma i l'MT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i dobbers. Amb bici i bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2 ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.